El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El 2023 ha arrencat amb molts canvis legislatius i diferents debats sobre les lleis i les normes. D'una banda, ho sabeu, n'hem parlat força a la ràdio, la reforma del Codi Penal amb les modificacions del delicte de sedició i de malversació ja és una realitat i han implicat canvis en diferents àmbits, com per exemple en la sentència sobre el procés que s'estan debatent de nou. D'altra banda, també s'ha posat en marxa la llei del només sí és sí, que ha generat molta literatura a l'entorn de les agressions sexuals i de les condemnes dels acusats. A més, el Congrés també té damunt la taula, entre d'altres, el debat sobre la llei de benestar animal o la llei de família, de les que en parlàvem també la setmana passada. Avui volem abordar aquests canvis legislatius, però moltes qüestions més, també la situació de la justícia a Sabadell, conversant amb l'Eulàlia Barros, degana del Col·legi d'Advocacia de Sabadell. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio, senyora Barros.
Hola, molt bon dia.
Anem pas a pas, perquè des de fora, des d'allò, els que no treballem amb l'àmbit judicial dia a dia, ens dona la sensació que hi ha molts canvis legislatius en aquest 2023 que s'estan posant en marxa. És així?
Sí, molts canvis legislatius i encara més que en vindran.
Com ara quin?
S'està parlant de les lleis d'eficiència processal, que suposaran un canvi de paradigma en tota la manera en què entenem l'organització i el funcionament dels processos judicials.
En positiu?
Hi haurà aspectes positius, per exemple, s'aposta fort per els mitjans alternatius de resolució de conflictes, tot el que és la mediació, la conciliació, l'arbitratge, és a dir, el que es vol fer és que les parts intentin arribar a un acord abans d'interposar una demanda judicial. I això, si s'instrumenta bé, si es fa bé, pot ser una bona mesura per evitar el col·lapse que està patint la justícia en aquests moments.
M'encavalca amb una altra qüestió de la que volíem parlar després, però anem-hi ara ja. La situació ha millorat o no en l'àmbit judicial en els darrers temps? Perquè recordo quan parlàvem amb vostè durant la pandèmia que deia, ostres, tota aquesta aturada no sé com la canalitzarem, no? Què passarà amb tots aquests mesos en què no es va poder fer la feina com es feia habitualment? Es va fer un sobreesforç durant el mes d'agost d'aquell any, però no sé, ara que en perspectiva ja he vist, quina és la situació ara mateix?
La situació és diversa. Diversa segons la jurisdicció de la que estiguem parlant. Per exemple, vaig estar de guàrdia ara fa dos caps de setmana i el judici ràpid per els procediments penals que no es va arribar a conformitat, doncs me l'han assenyalat per ara a finals de gener. Vull dir que, en principi, clar que són judicis ràpids que no són de violència de gènere, perquè els judicis ràpids que s'assenyalen per violència de gènere encara estem portant un endarreriment de 4 mesos, 5 mesos.
Ostres, però en casos com aquest...
Sí, és així. És a dir, et trobes que en procediments penals generals, d'àmbit general, doncs t'estan citant per un mes pel judici ràpid i els de violència de gènere estem portant 4-5 mesos de retard.
Perdona, això no és un judici ràpid?
No. No, no és així. El que passa que de jutjats penals que es centrin exclusivament en violència de gènere n'hi ha només un, mentre que de penals generals n'hi ha tres jutjats, amb la qual cosa m'imagino que aquí deu estar al tap, perquè sincerament un únic jutjat penal que en judici procediments de violència de gènere, judicis ràpids de violència de gènere o altre tipus de judicis, és poc, és insuficient pel que és tot Sabadell i Cerdanyola, perquè no oblidem que els jutjats penals de Sabadell també enjudicien els delictes que s'han comès a Cerdanyola.
Clar, i en aquest sentit entenc que deu ser una reivindicació que ja han fet, no?
De dir, sí, un altre jutjat del penal, un altre jutjat també exclusiu de violència contra la dona, sobretot a Sabadell, fa falta, i sobretot una altra de les jurisdiccions on estem molt, molt col·lapsats és la jurisdicció social. Tres jutjats socials a Sabadell són del tot del tot insuficients, perquè pensem que Sabadell té molts polígons industrials i molta empresa. Per tant, no només la zona de Sabadell, Cerdanyola, Badia, Barberà, Montcada, aquí hi ha molts polígons industrials i empreses mitjanetes, és a dir, no empreses petites, sinó que hi ha empreses potents, empreses mitjanes, amb un volum de treballadors que estan al voltant entre 50 i 100 treballadors. Llavors, això, tres jutjats socials és de tot punt insuficient, i per això estan assenyalant data de judici, no per acomiadaments, però per reclamacions de quantitat. Per exemple, si reclames un finiquito, si reclames diferències salarials, te'n pots anar a dates de judicis d'un any i mig, i això, una jurisdicció on per donar la raó o no a un treballador el fas esperar un any i mig, això no és justícia. Perquè, vull dir, és evident que aquest treballador, aquestes diferències salarials o aquesta reclamació de quantitat per menjar, segur que no li serviran, perquè si s'ha d'esperar un any i mig per menjar, ho té malament. Llavors està reclamant un altre jutjat social, o per exemple els jutjats de família de Sabadell estan col·lapsadíssims, perquè no només enjudicien temes de família, sinó que també enjudicien temes de mesures de suport de les persones amb discapacitat. Llavors, les noves mesures de suport, procediments de noves mesures de suport que s'estan interposant, més la revisió dels procediments que abans es deien d'incapacitació, i tots aquests procediments s'han de revisar les tutories que es van fer en el seu dia, perquè ara el concepte és un altre, ara és suport a la persona amb discapacitat, no és tutoria. Llavors, tots s'han de revisar, i dos jutjats de família estan col·lapsadíssims.
La setmana passada parlàvem de la llei de famílies, ens acompanyava l'advocada Sandra Burgo, suposo que la coneix.
Sí.
Ens deia que la situació tampoc era tan complicada en l'àmbit de la família, els jutjats de Sabadell. Deia que depenia una mica de les situacions, i ella deia que l'espera era similar a la que hi ha d'altres jutjats. És que em sorprèn ara perquè m'està dient una cosa bastant diferent.
Sí, és que el problema és que hem normalitzat una situació que no hauria de ser normal. Per exemple, jo ara he interposat una demanda de divorci, on una de les parts posa molts obstacles, molts impediments perquè l'altra part pugui estar amb els nens, i vaig interposar la demanda a principis de setembre i m'han donat hores de mesures provisionals fins a mitjans de febrer. Llavors, clar, aquesta part que se li estan posant pals a les rodes per veure els seus fills amb assiduïtat ha d'esperar 5 mesos perquè un jutge l'atengui. Vull dir, és totalment incomprensible. El que passa que sí que és veritat que hem normalitzat aquesta situació, quan unes mesures provisionals haurien d'estar assenyalades en 30 dies màxim.
No, clar, per lògica ciutadana, d'aquells que no estem tot el dia en l'àmbit judicial, és més que evident, no? Però jo m'hi sorprenia perquè ella parlava de temporalitats així, deia, però més o menys és el que més o menys es dona arreu de Catalunya, no?, per dir d'alguna manera.
Sí, és que hem esperat, és que clar, veníem d'un retard que igual unes mesures provisionals, per exemple, a Cerdanyola, te les estan posant en alguns jutjats, no en tots, en alguns jutjats amb 8-9 mesos, unes mesures provisionals, que de fet, quan vas a fer la vista principal, ja el que has de fer és desistir de les mesures provisionals perquè ja ho celebres tota la vegada. Vull dir, clar, si ho compares amb què? Amb Rubí, amb Cerdanyola, que estan citant per 8-9 mesos, sí, però no podem normalitzar aquest tipus de situacions, és a dir, unes mesures provisionals citades amb assenyalades amb més de mes i mig, 2 mesos, no és normal. No és normal perquè llavors una cosa que encara no s'ha tanat de mare, doncs és quan comença,
no?
Exacte, i la situació doncs es cronifica i entren en joc altres coses que potser no haurien d'entrar. Uh-huh. Aquest és el problema.
Per tant, diria que actualment el jutjat de família és el que està més col·lapsat.
Un dels que està més col·lapsats.
I a tot això, quan parlen amb justícia i els expliquen aquesta situació, què els diuen?
No, nosaltres el que anem fent és, periòdicament, anem sol·licitant jutjats, per exemple, de família, d'un altre jutjat social, i nosaltres anem sol·licitant. I la resposta o bé és un no, ja directament, o bé sí que moltes vegades, o moltes no, algunes vegades, envien jutges de reforç. Per exemple, en el jutjat social han enviat ara últimament un jutge o jutgessa de reforç. Però clar, aquest jutge o jutgessa de reforç té el personal de tramitació que té. I llavors moltes vegades no està tant, que sí, en l'embut que es forma en el moment d'assenyalar vista i enjudiciar el tema, sinó en la pròpia tramitació del procediment. Llavors entenem que un jutge de reforç no soluciona les nostres peticions, però nosaltres habitualment anem fent peticions, vull dir, no ens cansarem de fer peticions. I com per exemple quan ja sabem que hi ha un funcionari que està en situació de baixa i que aquella plaça del funcionari no ha estat coberta, també anem de seguida, fem una sol·licitud al Departament de Justícia per que nomenin un funcionari o funcionària substitut.
Clar, aquí tot això s'assuma a la situació dels jutjats, no percebuda. No sé si també complica encara més aquest dia a dia el fet dels jutjats que sigui l'edifici com és, aquestes demandes que han fet, no? Que aquest edifici no acaba de ser tot tan còmode com hauria de ser.
Home, clar, un edifici que té forma de tub, on per pujar, per exemple, amb una vista de família has de pujar fins a la planta número 17, doncs no és funcional, perquè les parts es perden per als ascensors. Si hi ha un altercat de qualsevol tipus, el guarda de seguretat, quan ha de trigar a pujar a la planta número 17 o a la planta 9 o a la planta 12 o a la planta 14? És que és totalment inviable estar per seguretat. O si alguna vegada hi ha alguna causa de força major, com un incendi o algun problema, per evacuar un edifici en forma de tub que té només 4 ascensors i on la majoria de les vegades un dels ascensors està avariat o espatllat, clar, això no és funcional. Llavors, per això, d'aquí la necessitat d'un edifici on tingués la zona de les sales de vistes i la zona d'atendre el públic, per exemple, el registre civil o la clínica mèdico-forense, que estigués en una primera planta o inclús a la planta baixa. I deixar el que és el tub, les plantes altes, només per funcionaris i per professionals, per advocats i procuradors.
Clar, concentrar tot el que serien les sales a les plantes més baixes, no?
Sí.
I quan, clar, aquí hi ha una situació, que és que hi havia un projecte, no?, que l'exconsellera Ciuró ens venia a explicar aquí a la ràdio, no?, just abans de deixar la conselleria, que passava, doncs, per no traslladar els jutjats, sinó per fer una reforma valorada en 16 milions d'euros de l'actual edifici. Els semblava bé aquella proposta?
Sí, ens va semblar correcte. Era aquesta filosofia que t'he dit. Les sales de vistes i tota l'atenció del públic en general es feia en plantes baixes o, com a màxim, primera planta, en un edifici annexa, i es deixava les 17 plantes de l'edifici alt per professionals i per funcionaris. Això era una proposta que veiem correctíssima. A banda, el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell tenia una zona per atendre el públic, per fer el servei d'orientació jurídica, o bé perquè els professionals nostres atenguessin els seus clients particulars, molt ample, on podríem disposar de moltes, de diverses sales de visita per atendre els nostres clients, tant de particular com d'ofici, i era una solució que es veia correcta. A més, es mantenia la ubicació del lloc, perquè primer es va dir que es faria aquest edifici, es projectaria aquest edifici en el montícul que hi havia al davant del Corte Inglés. Era una reforma, doncs, que aprofitava el lloc, aprofitava també la conjuntura d'un edifici alt al costat d'un edifici amb plantes baixes, la zona d'aparcament és correcta, els espais són oberts, per tant era una reforma que ens agradava i per tant complia les nostres expectatives. El que passa és que no hem tornat a saber res, parlo com a Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, s'ha demanat visita amb la consellera de Justícia actual, però ens va dir que de moment no es mantindria aquesta reunió amb el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. Per tant, seguim esperant novetats, perquè ara mateix no, última idea, la última novetat que tenim va ser el que va dir la Lourdes Ciuran en el moment de marxar, que ella ho havia deixat tot en marxa i
clar,
tot.
No saben si el projecte ha tirat endavant, si s'ha quedat en un calaix.
No sabem res. Imaginem que ha quedat en un calaix, no haurà quedat, perquè si no se'ns hagués informat que s'abandonava aquest projecte. Però així com la nova consellera de Justícia va publicitar ara fa poc que es posava en marxa el Fòrum de la Justícia a Tarragona, de Sabadell no n'hem tingut a tornar cap més feedback.
Tampoc han pogut parlar amb funcionaris del departament ni res, no?
No.
I han demanat reunió, deia, eh?
Hem demanat reunió i probablement en tornem a demanar una altra d'aquí un parell de mesos, és a dir, perquè el tema no s'adormi, perquè puntualment, doncs, de manera esglaonada, però freqüent, sense abandonar-ho, demanarem reunió perquè almenys se'ns informi o se'ns digui del cert que aquest projecte no s'ha abandonat.
A banda de parlar d'aquestes qüestions relacionades amb els jutjats de Sabadell i amb la situació, també avui volíem parlar d'aquests canvis legislatius amb els que començàvem l'entrevista i em cridava especialment l'atenció parlar amb vostè de la llei del només sí és sí, perquè sé que un dels seus àmbits d'actuació és precisament la violència de gènere i la violència vers les dones, no? En aquest sentit ha canviat molt la manera de jutjar aquestes situacions, aquesta llei? Està funcionant tal com havia de funcionar? Què en pensa?
La llei proposa un paradigma totalment diferent al que fins ara era com abordaves l'enjudiciament d'aquests delictes, el procediment penal d'aquests delictes. Perquè fins ara explícitament la víctima havia de dir un no. És a dir, quan estaves en un procediment d'aquests, la declaració de la víctima i assegurar-te que la víctima se l'havia entès que havia dit explícitament un no, és a dir, et podies trobar amb una víctima que havia dit un no, però llavors que per actes, per determinades gestos, etc., pogués implicar un sí, llavors tota la càrrega de la prova requeia en la víctima. Llavors, d'aquí el problema en què eren uns judicis molt tensos perquè l'advocat de la defensa era el típic problema que teníem i que havia aixecat molta literatura de que els advocats de la defensa, doncs, si eren molt d'usos amb la víctima, si no sabien preguntar, si no tenien tacte en el moment de preguntar a la víctima, etc. Ara el paradigma i la filosofia d'entendre aquests delictes canvia totalment. És a dir, La víctima no cal que digui un no explícit, sinó que és el investigat, l'acusat, qui ha de provar o demostrar o assegurar-se en el moment de la comissió dels actes que ha demanat aquest consentiment a la víctima. I a més és un consentiment que no val que a l'inici de l'acte es doni, sinó que s'ha d'anar donant al llarg de tot l'acte. D'aquí que, per exemple, l'altre dia parlàvem amb la magistrada que fins ara ha estat la jutgessa degana dels jutjats de Sabadell, que fora bo que des del Departament de Justícia o inclús els propis col·legis de l'advocacia de Catalunya es fes una tasca a tots els instituts explicant aquesta nova filosofia, aquest nou paradigma, que ja no val amb que un noi, un adolescent, un jove demani el consentiment a l'inici de l'acte i es despreocupi després de l'estat de la víctima, sinó que ha de ser un consentiment que s'ha d'anar cerciorant i assegurant durant tot al llarg de tot l'acte. I això és el que s'ha d'explicar als joves, als adolescents i anant, si cal, institut per institut, perquè això se'ls ha d'explicar en els joves, tant a les víctimes com en els... És a dir, a totes les parts.
Vaja, al final seria tenir una relació sana, per això, no?
Exacte. Bueno, és que és
al
així.
Al final és una relació és que és on així. Hi ha consentiment des del principi és una
així.
Relació sana, no?
És així, exacte. Però això és un tema cultural que s'ha d'entendre i s'ha d'explicar des de que són ben petits, perquè precisament una de les estadístiques que ha pujat més són els agressors menors d'edat, adolescents i molt joves.
Això també li volia preguntar, no? Des que la llei s'ha posat en marxa hi va haver molt debat sobre si estaven canviant penes o no s'estaven canviant penes, modificant, rebaixant. A Sabadell hi ha hagut casos d'aquests de rebaixes de penes?
Jo no en tinc constància, però imagino que sí. no en tinc constància perquè en aquest especialitat penal no m'hi dedico, però m'imagino que des del moment en què la llei et permet qualificar diferent uns delictes que abans tenien una pena i ara en tenen una altra, però no tots els delictes, sinó uns sí. casos en concret, doncs evidentment ha d'haver-hi casos de requalificació d'aquests delictes perquè els advocats i advocades fem la nostra feina. Vull dir, si tu ets advocat o advocada que ha portat un procediment d'aquests i segons la nova llei penal és més favorable pel teu client, doncs evidentment tu accionaràs tot el que tinguis que accionar.
I també li volia preguntar, em deia, ara han pujat les agressions amb agressors menors. En general, la tendència general és d'aquest increment d'aquest tipus d'agressions?
Sí.
En general, eh?
Sí.
En quina magnitud? Ho podria
xifrar? No, les estadístiques exactes no les sé. Només jo tinc el feedback que em donen les assistències que fan els meus lletrats i lletrades, per exemple, del torn d'ofici. I en l'àmbit de menors, abans teníem molt el que era la defensa del menor, però ara estem atenent molt també el que és la víctima menor, víctima d'agressió sexual, perquè a partir d'ara fa aproximadament un any i mig, el protocol del Consell de l'Advocacia Catalana es va parlar tant amb el Departament d'Interior com amb el Departament de Justícia de que tota víctima de delictes de violència masclista, no només de violència de gènere, és a dir, parella, exparella, sinó qualsevol víctima de violència masclista havia d'estar assistida per advocat o advocada des de al mateix moment que es dirigeix a la comissaria a posar la denúncia, a l'advocat o advocada ja s'ha d'activar. Per tant, d'aquí tenim aquest feedback de que se'ns requereix molt advocat, advocada del torn d'ofici per assistir a aquestes víctimes menors que bé poden haver estat víctimes de persones majors d'edat, però també de persones menors d'edat.
Doncs déu-n'hi-do, com està tot plegat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre, a l'Eulàlia Barros, de Gana del Col·legi d'Advocacia de Sabadell. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia i una molt bona setmana.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-me.